TV3 Ràdio. Informatiu matí. Amb Maria Antònia Suau.
Bon dia, són les 8 del matí d'aquest dimecres, dia 27 de maig, en què vos explicam que la dona de 36 anys detinguda per presumptament matar la seva sogra Pere Grau a Palma assegura que va actuar en defensa pròpia. L'arrestada va ser traslladada ahir al domicili on vivia amb la víctima de 73 anys per fer la reconstrucció dels fets amb la Policia Nacional. El cadàver va ser localitzat amb diversos hematomes i la principal hipòtesi és que les dues dones es varen barallar i la detinguda va pegar diversos cops a la víctima. Ara, l'autòpsia haurà de determinar les causes de la mort violenta i si s'hauria utilitzat algun objecte contundent com una arma. Tot d'una ho explicam abans per actualitzar amb altres titulars del dia. La Policia Nacional escorcolla des de les 6 del matí d'avui un local del barri de Songoleu de Palma. Es tracta d'una operació liderada per la unitat d'estupefaents des del carrer del Regal. I anem en directe a Cristina Bausà. Bon dia.
Bon dia, així s'han incautat substàncies estupefaents a l'interior del local i al llarg del dia s'efectuaran les detencions corresponents. També hi participen la unitat de prevenció i reacció, guies canins i la unitat de subsal.
I una desena de persones han estat desallotjades a Palma per l'esfondrament del terrat d'un edifici.
Els fets varen passar ahir a hora baixa al carrer de Can Campaner, número 10. No hi havia ferits i en el moment que va succeir no hi vivia ningú perquè l'edifici està en obres. Quatre de les persones han passat la nit en un habitatge que els ha facilitat l'Ajuntament.
I pel que fa al cas Plus Ultra, la novetat és el canvi d'edat en la declaració de l'expresident del govern espanyol, José Luis Rodríguez Zapatero.
Declararà finalment els dies 17 i 18 de juny. L'ajornament de la compareixença, previst inicialment per dimarts, allarga la incertesa dins el Partit Socialista. Avui el president del govern espanyol farà una roda de premsa davant els mitjans a Roma després de reunir-se amb el papa al Vaticà.
Serà la primera compareixença on està previst que Sánchez faci declaracions sobre aquest cas. I aquí a les Illes, el PP i Vox han aprovat la llei de projectes estratègics, el que es coneix com a llei Òmnibus.
Això després de setmanes d'una tramitació polèmica que inclou els acords entre els dos partits de la dreta que van permetre els pressupostos del 2025. Els ecosobiranistes duran la norma al Tribunal Constitucional, mentre que els populars defensen que la llei servirà per facilitar els tràmits burocràtics i l'accés a l'habitatge. Són Lluís Apesteguía, de Més per Mallorca, i el vicepresident del govern, Antoni Costa.
S'ataca en el català, s'ataca els drets socials i se desregula el sòl, perquè aquest és l'únic projecte estratègic que vostès tenen per les Illes Balears.
Complir els acords no significa renunciar en els nostres principis ni traspassar les nostres línies vermelles.
I en els esports, el president del Reial Mallorca descarta una reestructuració al club. Marta Sampas, bon dia.
Bon dia. El propietari del club, Andy Colbert, després de disculpar-se pel descens a la segona divisió, ha promès continuar invertint per tornar a la màxima categoria del futbol espanyol. I tot això passa perquè el Mallorca faci un projecte ambiciós i per mantenir la continuïtat dels treballadors del club. Pel que fa a la continuïtat dels jugadors, serà difícil mantenir gran part del bloc d'aquesta passada temporada. Un exemple és el de Jan Virgili, que viurà un estiu d'ofertes després que la seva clàusula baixi dels 30 als 12 milions d'euros d'ençà del descens. I Alexia Putellas jugarà avui cap vespre el seu darrer partit com a jugadora del Barça. La catalana va anunciar ahir el seu adeu al club després de 14 anys, temps en el qual ha disputat 507 partits, ha fet 232 gols i ha aconseguit 38 títols.
I connectem ara amb la Direcció General de Trànsit perquè per mort d'un accident hi ha retencions assecades a l'autopista de l'aeroport. Dani Fornés, bon dia. No tenim aquesta connexió en aquests moments. Sí que podem parlar, però, de la previsió del temps, perquè les altes temperatures tornaran a ser avui les protagonistes. Pedro Roger, bon dia.
Bon dia, així és. Avui tornem a encetar una jornada marcada per un termòmetre bastant elevat i pràcticament sense canvis respecte d'aquests dies anteriors. La màxima d'avui tornarà a girar aproximadament entre els 27 i els 33 graus a totes les illes i per a la resta d'aspectes tampoc esperen tenir gaires canvis. Tindrà molt de sol a tot el territori amb permís de qualque pinzellada de núvol prim. El vent bufarà molt fluix i ho farà de component variable. Això permetrà que tinguem també unes condicions marítimes molt tranquil·les. I d'altra banda, més enllà d'això, no esperen tenir grans variacions pel que resta d'aquesta setmana. Seran uns dies marcats per la monotonia a nivell meteorològic. Ara mateix tenim a les Pitiuses 23 graus a Sant Rafel i 24 a Sant Francesc. A Mallorca, 21 graus a Consell, 22 a Capdepera i 24 a Santanyí. I a Menorca, 22 graus a Cala Morell i 24 a Sant Lluís.
I ara sí, connectem amb la Direcció General de Trànsit perquè s'estan produint, com dèiem, unes retencions a l'autopista de Llumajor per mort d'un sinistre d'un accident que s'ha produït avui matí. Dani Fornés, bon dia.
Què tal? Molt bon dia. Pues sí, continuem amb molta retenció a l'autopista de Llucmajor en sentit cap a Palma. Aquest accident que s'ha produït aproximadament a les 3 del matí, un poc abans d'arribar a la incorporació en la via de cintura, ha tingut tancat tres carrils de l'autopista i ara en aquest moment només n'hi ha dos de carrils tallats, però encara ocasiona molta retenció. Ara mateix, pràcticament des del quilòmetre 13 fins al quilòmetre 4 trobaran retencions, així que pacients si circulen per aquest punt. També trobaran bastanta retenció la via de cintura en sentit cap a Andratx, pràcticament des de la sortida de la carretera de Valldemossa fins a l'entrada del túnel de Gènova i també en sentit cap a l'aeroport, a la zona d'escoles, bastanta retenció. A l'autopista d'Inca, petites retencions a l'arribada dels polígons del Castelló. És tot per el moment. Bon dia.
Són ara les 8 i 6 minuts. En Rafa Andrés, el control tècnic, i amb en Cel López, Caterina Bany, Escanillas, Cristina Bausà i Neus Pericàs. Continua.
Informatiu matí. IB3 Ràdio.
I continuem amb les novetats del crim. A Pere Graula, detinguda per presumptament matar la seva sogra en aquesta barriada de Palma, al·lega que va actuar en legítima defensa. Així ho ha relatat la dona, que hi va ser traslladada al domicili on vivia amb la víctima de 73 anys per fer la reconstrucció dels fets amb la Policia Nacional. El cadàver va ser localitzat amb múltiples cops. L'autòpsia haurà de determinar les causes de la mort violenta i si s'hauria utilitzat algun objecte contundent com una arma.
La investigada de 36 anys s'ha mostrat col·laboradora amb els agents del grup domicili en el moment de la reconstrucció, un trasllat que ha generat tensió al barri. Els veïnats han escridassat la detinguda quan ha sortit del domicili després de la reconstrucció. La principal hipòtesi és que les dues dones varen tenir una brega en el domicili situat al carrer de Gabriel Llebrés i l'arrestada hauria pegat la víctima diverses vegades i això li hauria ocasionat la mort. Fonts properes a la investigació apunten que veïnats i familiars, entre els quals el fill de la víctima, varen telefonar a la policia i es registraren fins a 7 telefonades d'alerta. Escoltam algun dels veïnats.
El crit, sí. Vaig sentir en sos crits, vaig sortir, però ja vaig veure policies. I vaig dir cosa ha passat. Jo molta de por, en seria no he dormit avui. Tota seria de, ai, què deu passar. I després varen dir, no, és que han mort una senyora.
He vist que hi havia hagut molt de temps per aquí.
Muchísimo revuelo, habían tres coches de policía nacional, policía local, una ambulancia, y por lo visto el hijo de la fallecida había entrado y salido de la vivienda después de que sacaron el cuerpo de la mujer, lo metieron en la ambulància.
Després de la reconstrucció, els policies van davallar de la casa diverses capses i una maleta amb proves. Els agents analitzaran la roba de la detinguda i si hi havia denúncies prèvies. Tot fa pensar que esgotaran les 72 hores abans que passi a disposició judicial. Previsiblement serà dijous.
I una desena de persones han estat desallotjades per l'esfondrament del terrat d'un edifici al carrer de Can Campaner número 10, prop de la plaça del Mercat. No hi ha ferits en el moment dels fets. No hi havia ningú perquè l'edifici està en obres. Els operaris que en aquell moment eren allà fent feina havien abandonat l'immoble abans de l'esfondrament després de sentir un renou.
Les que sí que s'han vist afectades són diverses famílies del carrer del costat, el carrer de Can Puello, que han estat desallotjades per precaució. Són 10 persones i, segons l'Ajuntament, 4 d'elles han passat la nit en un allotjament que els ha facilitat serveis socials.
Pues en este momento estaba en mi sala, sentada en mi sofá. Han estado desde la semana pasada trabajando y ya esta semana fue como que vinieron más personas y ya se escuchaba bastante. Y en una de esas pues se escuchó como que se vino abajo. Yo en principio creía que era mi misma finca porque fue súper rara la sensación.
Bueno, he llegado de trabajar y me encontré con todo el percal. O sea, llegó hasta la policía, los bomberos y la grieta y se ha caído abajo el techo del edificio al lado.
De moment es desconeixen les causes que haurien fet cedir el terrat de l'edifici i la zona ha quedat acordonada.
I anem en directe fins a Sant Gotleu. En aquests moments, el grup d'estupefaents de la Policia Nacional du a terme una operació en aquest barri de Palma. Escorcollen un local del carrer del Regal. I anem en directe. Cristina Bausà, bon dia de nou, que ens sabem.
Bon dia, Idò. De moment sabem que l'escorcoll ha començat a les 6 del matí, ara fa unes dues hores, i al llarg d'aquest temps la Policia Nacional ha incautat substàncies estupefaents a l'interior del local que estan escorcollant. De moment no s'han produït detencions, però ens han confirmat que es duran a terme al llarg del dia. Això sí, no ens han concretat quantes persones s'arrestaran des d'aquesta operació. És una operació, com han dit, que du a terme el grup d'estupefaents 2, que és el grup de menudeig, i que hi participen també la unitat de prevenció i reacció, guies canins, i la unitat de subsol. De tot això, no hem pogut parlar amb una de les veïnades de la finca, allà on es troba aquest local, que està situat al carrer del Recal d'aquí, de Son Goldleu a Palma, i ens ha explicat quina és la situació d'aquest espai.
Bueno, això no és un habitatge, sinó és un local comercial, i això, els veïnats ja ho sabíem, clar que sí. A més, sabíem que s'havia denunciat, però no s'estava fent res. Però és cert que no sabíem el tema de tràfic de drogues. I bé, la policia m'ha comentat això, que s'estava fent una rodada.
Diu que li ve de nou el tràfic de drogues en aquest indret, igual que els altres veïnats amb qui han pogut xerrar fora de micro. Tots ells s'han aturat just davant del local per saber què és el que passava, ja que fins ara hi havia mitja dotzena d'agents a l'exterior d'aquest local, i també en un moment donat han pogut comptar fins a 5 furgons. Per tant, com podeu imaginar, aquest escenari cridava l'atenció de la gent que viu en aquesta barriada.
Gràcies, Cristina. Estaran pendents, per tant, d'aquesta operació de tràfic de drogues al barri de Son Goldleu, que, com dèiem, s'està produint en aquest local comercial de Palma. Són ara les 8 i 12.
Seguro que has oído hablar de la ley de vivienda. ¿Pero sabes qué dice? Dice que cuando acabe tu contrato de alquiler, el siguiente no te lo pueden subir. Y también dice que si en tu zona faltan pisos, se tiene que construir más vivienda pública y protegida. En resumen, que la vivienda es para vivir y no para especular. Eso y mucho más dice la Ley de Vivienda. Aplicarla depende de tu comunidad autónoma. Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana. Gobierno de España.
Informatiu Matí, IB3 Ràdio.
L'expresident del govern espanyol, José Luis Rodríguez Zapatero, declararà finalment els dies de 7 i de 8 de juny. L'ajornament de la compareixença prevista inicialment per dimarts que ve allarga la incertesa dins el Partit Socialista. La formació es troba a l'expectativa de conèixer com es defensa Zapatero de les revelacions a la investigació del cas Plus Ultra, que es coneixen a comptagotes. El president de l'executiu central, Pedro Sánchez, té prevista avui mateix una roda de premsa a Roma després de reunir-se amb el papa al Vaticà. És la primera on fa comptes fer declaracions sobre aquest cas.
L'ajornament de la declaració de Zapatero l'havia reclamat el seu advocat, al·legant que necessitava més temps per estudiar el sumari. D'aquesta manera queden 3 setmanes per conèixer com es defensa l'expresident. Enmig d'aquest procés, el ministre de Justícia, Félix Bolaños, reclama respecte per la presumpció d'innocència.
Usted ya ha condenado al presidente Zapatero. Bueno, pues mire, permítame que como ministro de Justicia le diga que este es el tiempo de la justicia. La instrucción no acaba más que de empezar y, por tanto, le ruego que respete usted el Estado de Derecho y respete las garantías más básicas en una democracia.
Des del mateix partit, una de les veus més discrepants torna a ser la del president de Castella-La Mancha, Emiliano García Page, qui ha reiterat les seves paraules de fa un temps.
Hace más de un año dije dentro de mi partido, en el Comité Federal, o moción de confianza o cuestión de confianza o elecciones.
Aquest assumpte protagonitzarà un dia més la sessió de control al Congrés dels Diputats, això sí, amb l'absència del president Sánchez, amb motiu precisament d'aquest viatge oficial que dèiem a Roma.
Podem al PNB i Junts diuen que la legislatura està morta, però descarten donar suport a una hipotètica moció de censura contra Sánchez. I a l'esquerra del PSOE tots els partits coincideixen a demanar explicacions a Zapatero. Són Ione Berlarra, de Podem, Ernest Urtasun, ministre de Cultura i membre de Sumar, i Àgueda Micó, de Compromís.
En Podemos creemos que la legislatura ya estaba muerta antes del caso de Zapatero.
El señor Zapatero le debe una explicación a la sociedad española. Cuando antes la dé mejor.
Ahora, en estos momentos, lo que pedimos es explicaciones por parte del gobierno y por parte del expresidente Rodríguez Zapatero.
Ignacio Garriga, de Vox, creu que el cas Zapatero és la punta de l'iceberg d'una enorme trama i demana a Sánchez que convoqui eleccions.
En caso de que se presente una moción de censura, lo que queremos es que sirva para desalojar a este entramado criminal que ha saltado el poder de la Moncloa y los contrapoderes del poder ejecutivo.
Mentrestant, el president del PP, Alberto Núñez Feijóo, critica que els socis del Partit Socialista demanin un govern net, però que no actuïn contra l'executiu, ha dit, més brut de la democràcia espanyola.
Si creen que es mejor apoyar un gobierno de corrupción y no abrir las ventanas al cambio, tienen muy mal concepto de sus votantes.
I això quan la investigació del cas Plus Ultra destapa vincles amb Mallorca, un habitatge del ciutadà holandès Simon Dendert, ubicat a Santa Maria del Camí, es troba en el punt de mira de la unitat de delinqüència econòmica i fiscal. Segons el sumari del cas, s'hi guardaven dos lingots d'or, 12 rellotges de luxe i nombroses joies en el seu domicili de Mallorca. El propietari l'investiguen pels seus préstecs a la companyia aèria sota sospita a través dels seus negocis de venda d'or i de matèries primeres.
La casa va ser escorcollada l'octubre del 24 en compliment de la comissió rogatòria de Suïssa que va motivar l'obertura d'aquesta investigació. Actualment, sobre l'Edert hi ha un ordre internacional de detenció a efectes d'extradició. Després de l'escorcoll del seu habitatge a Santa Maria, l'home va reconèixer davant el fiscal de Ginebra la propietat de tres societats a través de les quals va fer uns contractes de préstecs a favor de Plus Ultra Línies Aèries.
I sobre un altre cas judicial que plana en l'òrbita de Pedro Sánchez, el jutge Juan Carlos Peinado cita la dona del president Begoña Gómez dia 9 de juny a una audiència prèvia al judici amb jurat popular.
L'instructor també ha citat l'exassessora de Gómez a la Moncloa i l'empresari Juan Carlos Barrabés. Peinado aquest mateix dia podrà acordar l'obertura de judici oral, una decisió no recurrible.
I a Eivissa, el Partit Socialista demana novament la dimissió del president del Consell d'Eivissa, Vicent Marí, per l'obertura de judici oral pel cas La Vida Aislados. Consideren inassumible que Marí se segui al banc dels acusats de l'Audiència Provincial pel vídeo promocional. El president de l'entitat insular recorda, però, que la Fiscalia no hi veu cap delicte i reitera que el cas és una campanya política orquestrada durant el passat govern de Francina Armengol. Ens ho explica Enric Fernández.
El PSOE i Vicent, que fa d'acusació popular, diu que Vicent Marí no pot seguir el càrrec mentre està acusat de presumpta prevaricació, tràfic d'influències i coaccions i danys psicològics contra l'exinterventora del Consell, que va posar entrebancs a l'adjudicació de la campanya La Vida Aislados durant la pandèmia de la Covid l'any 2020. Elena López és consellera i portaveu dels socialistes al Consell eivissenc.
A diferència de lo que vol vendre el PP, no és un fet d'una manipulació d'un partit polític. Està dient l'audiència provincial que ha d'anar a judici. Fixeu-vos que de tota la pandèmia, l'únic càrrec polític que seurà en el bancat dels acusats és en Vicent Marí.
El jutge considera justificada la via d'urgència en la contractació de la productora Fuera de Escena, però no té clar el procés d'adjudicació a una empresa d'una regidora de Santa Eulària, per la qual cosa ara demana a l'audiència l'obertura de judici oral. El president Vicent Marí ha tornat a defensar la seva innocència i ha recordat que la Fiscalia tampoc no hi veu delictes.
Aquest cas neix d'una investigació ordenada per na Francina Armengol i el seu govern a l'Oficina Anticorrupció, que van instruir un expedient a l'Oficina a base de mentides, a base de manipulacions, però la notícia ara és que la pròpia fiscal ha tornat a fer dos escrits més on diu que no hi ha delicte.
Ara falta saber quan l'Audiència Provincial, que acumula retards, assenyalarà el judici i si aquest serà abans o després de les eleccions municipals i autonòmiques de 2027.
També els jutjats al cap de gabinet de Marga Proens ha declarat com a investigat per un presumpte delicte de prevaricació, això després de la querella interposada per un funcionari que l'acusa de manipular un procés públic per contractar així un familiar seu com a xofer de la presidenta.
Alejandro Jurado només ha contestat les preguntes del seu advocat i ha defensat que la confiança és clau per ocupar el càrrec de conductor de la primera autoritat de les Illes Balears. De fet, Jurado basa la seva defensa en això, que aquesta feina l'ha de dur a terme un càrrec de confiança, de lliure designació, i no un funcionari de carrera com havia passat a les darreres legislatures. Ahir, en sortir de la compareixença judicial, el cap de gabinet es va limitar a assegurar que tot havia anat bé.
La crònica judicial ha centrat la sessió de control al govern al Parlament. El Partit Popular i el PSIP s'han intercanviat acusacions pels respectius casos en un debat especialment tens. La presidenta Proens ha carregat contra el PSOE i ha assegurat que els socialistes varen arribar al govern d'Espanya per combatre la corrupció i han acabat amb tot el partit sota sospita.
Tota sa banda d'espeujot a sa presó. Zapatero investigat per blanqueig a gran escala o per un rescat presidit per Pedro Sánchez. Ja sé que avui han desayunado con diamantes, però surti de xoc que la legislatura ha de continuar.
El portaveu socialista Iago Negueruela ha acusat Proens de fer política barroera i de no parlar dels casos que afecten el PP, com és el cas del president del Consell d'Eivissa o del seu cap de gabinet.
No puedo entender que el señor Costa diga tráfico de influencias y delito de prevaricación como algo muy grave a una persona investigada, pero no diga nada de una persona que se va a sentar en el banquillo de los acusados por delito de prevaricación y tráfico de influencias. Señora Proens, el señor Marí se va a sentar en el banquillo de los acusados.
I Vox ha aprofitat el debat per reclamar al PP que forci eleccions anticipades després de la polèmica per la imputació de Zapatero. I el Partit Popular i Vox han aprovat la llei de projectes estratègics després de setmanes d'una tramitació parlamentària polèmica que inclou els acords entre els dos partits de la dreta que varen permetre els pressupostos del 2025. La norma acabarà al Tribunal Constitucional. Marta Puyalto.
Ha estat una tramitació polèmica que, a més durà el Constitucional, ha passat de ser una norma centrada en reduir els tràmits per impulsar inversions a convertir-se en un macroprojecte legislatiu que modifica prop de 50 lleis. Els ecosobiranistes denuncien tant la manera com s'ha procedit com també el contingut que consideren una cessió total del govern a Vox. Són Josep Castells i Lluïsa Pesteguia.
Aquest és l'únic projecte estratègic que vostès tenen per les Illes Balears. Passar per damunt d'aquest Parlament com una pisonadora a major glòria de les dèries de Vox.
No volem ser còmplices d'aquesta mala representació teatral de la democràcia.
La socialista Amanda Fernández ha criticat durament el contingut de la norma. Els socialistes consideren que la llei s'ha convertit en un paquet de retrocessos en matèria d'habitatge, territori, llengua i drets socials. Tot i això, han pactat amb el PP algunes esmenes relacionades amb la regulació de les BTC i la gestió tributària.
I donar compliment a les dues dèries de l'extrema dreta, el racisme i l'odi cap a la nostra llengua pròpia.
Vox, soci parlamentari imprescindible per a aprovar la llei, ha impulsat algunes de les mesures més controvertides, com l'enduriment dels requisits per accedir a la renda social garantida, com les mesures per rebaixar el requisit del català. És Manuela Cañadas.
Para ustedes la prioridad no es garantizar el mejor servicio al ciudadano. La prioridad es mantener intacto un modelo de imposición lingüística construido durante décadas.
Finalment, tant els populars com el vicepresident Antoni Costa han defensat que la norma servirà per agilitzar tràmits administratius, facilitar l'accés a l'habitatge i donar resposta a problemes socials i de manca de personal a l'administració.
Complir els acords no significa renunciar als nostres principis ni traspassar les nostres línies vermelles.
Aquest dimarts també s'ha aprovat la proposta de modificació de la Llei Estatal de la Infància per tal que 200 condemnats per abusos no puguin fer classe.
I la presidenta del govern, Marga Proens, destaca el paper de l'executiu per pal·liar els efectes de l'increment de preus derivat de la guerra a l'Orient Mitjà. Ho ha remarcat a la clausura del Desafòrum l'Econòmic al Palau de Congressos de Palma. L'edició d'enguany ha girat entorn dels reptes de la geoeconomia.
Com no pot ser d'altra manera, els ciutadans noten aquesta pujada de preus, aquesta pujada del cost de vida, i el govern de les Illes Balears ha de ser. Ha de ser per ajudar els sectors econòmics, ha de ser per ajudar les empreses per contenir aquests preus, i ha de ser, i això hi serà sempre el meu govern, per continuar baixant imposts, especialment quan puja el cost de vida i quan pugen els preus.
Durant la celebració s'ha fet un repàs dels principals esdeveniments des de l'any 2017, entre els quals han aparegut els darrers conflictes internacionals. I l'Associació de Guàrdies Civils, Jusil, reclama als consells i als ajuntaments allotjament temporal per als més de 200 agents que arriben a les Balears aquest estiu.
L'entitat alerta que els alts preus dels lloguers aboquen a mal viure dins cotxes o caravanes. Per solucionar-ho de manera definitiva, exigeixen al Ministeri de l'Interior que actualitzi el plus d'insularitat i que declari les illes com a zona d'especial singularitat per compensar aquests alts costos de la vida.
I a Eivissa, l'Ajuntament ha donat 2 dies per treure les caravanes de sa joveria. Els habitants d'aquest assentament s'han despertat amb avisos de retirada, però no els donen cap validesa perquè no venen del jutjat i ho veuen com un intent de pressió del consistori. L'equip de govern ha explicat que s'estan retirant vehicles abandonats i que la vintena d'habitatges de caravanes habitades, a les quals també s'ha penjat l'avís, tenen 48 hores per partir. Els que viuen a l'assentament, però, aleguen indefensió.
Tienes que avisarnos a nosotros y darnos unos 2 meses para salir de aquí. No por la noche y la mañana. Y todo esto, no me preocupo por nada todavía. Aquí tiene que haber un aviso del juez, algo para saberlo. Pero no poner en papel por ponerlo, ¿no? Estoy calentando el motor de todas maneras, porque como es furgoneta van a pensar que está agotada, ¿sabes? Pues no, tiene seguro, tiene todo.
Informatiu Matí. Esports.
I arribem a les 8 i 25 minuts, encetam la informació dels esports. El president del Reial Mallorca descarta una reestructuració al club. Marta Sampas, bon dia de nou.
Bon dia. El propietari del club, Andy Colberg, després de disculpar-se pel descens a la segona divisió, ha promès continuar invertint per tornar a la màxima categoria del futbol espanyol. I tot això passa perquè el Mallorca faci un projecte ambiciós i per mantenir la continuïtat dels treballadors del club. Pel que fa a la continuïtat dels jugadors, serà difícil mantenir gran part del bloc d'aquesta passada temporada. Un exemple és el de Jan Virgili, que viurà un estiu d'ofertes després que la seva clàusula baixi dels 30 als 12 milions d'euros després del descens. Sigui com sigui, el club ja fa feina en la seva nova realitat i ahir dos jugadors importants de l'equip, Vedan Muriç i Pablo Torres, mitjançant les seves xarxes socials es varen dirigir als aficionats amb un missatge publicat de disculpes. I els que també parlen són els representants de les penyes del Mallorca. Sentim en aquest cas el president d'Unió de Penyes, Toni Vallespí, en declaracions ahir al programa Esports 3.
Una vegada s'ha consumat ja els descens, doncs ara el que hem de començar és a parlar del futur. Quina serà la fulla de ruta del Mallorca i, sobretot, demanar que sigui un projecte sòlid, ambiciós, amb unes decisions que puguin generar, sobretot, il·lusió a tot el mallorquinisme, a tota la afició, no?
A més, el Mallorca rebrà més ingressos gràcies al Mundial, recordant que la FIFA té previst compensar els clubs per la cessió de futbolistes amb uns 10.000 euros per dia i jugador. En el cas del Club Vermell, el Mundial comptarà com a mínim amb dos representants del Mallorca, Johan Mojica amb Colòmbia i Samu Costa amb Portugal. D'altra banda, el davanter Kyle Larin, que ha jugat cedit aquesta temporada al Southampton, ha entrat a la prellista del Canadà. Pel que fa a les competicions europees, el Rayo Vallecano disputarà avui a les 9 del vespre la final de la Conference League contra el Crystal Palace. El conjunt madrileny ja és a Leipzig, Alemanya, i comptarà amb més de 11.000 aficionats a la graderia del Red Bull Arena, el desplaçament més massiu de la història del club. El seu entrenador, Íñigo Pérez, vol aconseguir el que seria el primer títol del club.
Creo que debemos representar muy, muy bien lo que es el barrio de Vallecas, nuestra gente, nuestra afición. Al final, mañana, por mucho que queramos hablar de final, de épica, de la primera en 102 años, de todo esto es un partido de fútbol. Entonces, cuanto más lo simplifiquemos, yo creo que más cómodos van a estar y más cerca estaremos de poder ganar.
Pel que fa al rival, el Crystal Palace ha finalitzat 15 a la primera divisió anglesa i té a la seva plantilla el defensa mallorquí Xavi Riad, que a més anirà al Mundial amb el Marroc. I a la primera federació, l'UDB s'ha anunciat que Javi Lara deixa de ser el director esportiu del club, un anunci que arriba després d'anunciar també que el tècnic Miguel Álvarez tampoc continuarà al conjunt blau cel. El president de l'UD, Amadeo Salvo, comença així a reestructurar l'equip després de tancar una temporada amb la pitjor classificació del club a la primera federació i sense possibilitat de disputar la pròxima edició de la Copa del Rei. I pel que fa al play-off de descens, precisament a la primera federació, l'Atlètic Balears ha comunicat que s'han esgotat totes les entrades per a la final de diumenge contra el Real Jaén a l'Estadi Balear. Alexia Putellas jugarà avui cap vespre el seu darrer partit com a jugadora del Barça. La catalana va anunciar ahir el seu adeu al club després de 14 anys i parteix de la millor manera possible, guanyant tots els títols aquesta temporada. El darrer, la quarta Champions, fa només 3 dies. Alexia Putellas diu adeu després de jugar 507 partits, marcar 232 gols i aixecar 38 títols. Sentim Alexia.
Sempre he dit que aquesta samarreta no es pot defensar a mitges. I jo reconec que m'he buidat. Per això volia dir-vos que aquest dimecres serà el meu últim partit com a jugadora del Futbol Club Barcelona. He estat i sempre seré una culer més com vosaltres.
Per això no vull que sigui un moment trist.
Això només és una etapa que s'acaba. Però per sort, vaig néixer i moriré culer. Per tant, ens tornarem a veure. Visca el Barça, sempre per sempre.
Avui serà un dia emotiu per a Alexia. A les 11 del matí al Camp Nou tindrà lloc l'acte oficial de comiat i a les 7 del capvespre el Johan Cruyff, el Barça, amb Catacoy i Patrick Harrod, jugarà contra la Real Societat la penúltima jornada de Lliga, el darrer partit a casa i el darrer d'Alexia. El pròxim partit de la catalana serà precisament aquí, a Mallorca, el pròxim divendres, dia 5, amb la selecció espanyola Son Moix en el partit classificatori pel Mundial contra Anglaterra, un partit que podreu seguir per IB3 Ràdio. I acabam amb bàsquet. Juana Camilion i Falou Niang ja són amb la selecció espanyola per a preparar els Mundials de 3x3. La mallorquina i nova jugadora del bàsquet Girona parteix com una de les líders del combinat espanyol i Falou Niang cerca fer-se un lloc i està a la llista definitiva que competirà a Varsovia a partir del 1 de juny.
Escoltau l'informatiu matí. IB3 Ràdio.
Són ara les 8:30, repassant les claus d'aquest dimecres. Un home mort aquest matí en un accident de trànsit a l'autopista de l'aeroport. Ha caigut de la rotonda flotant que va cap al Molina després de s'embestir per un altre vehicle. Un accident que ara mateix, de fet, està provocant retencions en aquesta via en direcció cap a Palma. Per això connectam amb la Direcció General de Trànsit. Dani Fornés, bon dia. Com se circula en aquesta hora?
Què tal? Molt bon dia. Pues en aquestes hores encara trobam bastanta retenció en aquesta via, a l'autopista de Llucmajor, pràcticament des d'Espillerí, des del quilòmetre 13 fins a l'entrada a Palma, fins a la punta Bonavut, l'accident avui de matí. També trobam bastanta retenció a la carretera de Manacor, l'entrada a la ciutat, i la via de cintura, la circulació lenta en ambdós sentits, sobretot en sentit Andratx, des de la incorporació de l'autopista d'Inca fins al túnel de Gènova i és en sentit cap a l'aeroport, a la zona de les escoles. També és l'autopista d'Inca, encara continuava amb bastanta retenció centrada a les polígonos. Tot per moment, bon dia.
Gràcies, Dani. Dia complicat, per tant, a les carreteres de Mallorca i en aquests moments la Policia Nacional també es corcolla des de les 6 del matí un local del barri de Son Gotleu de Palma. Es tracta d'una operació liderada per la unitat d'estupefaents des del carrer del Regal i connectam en directe a Cristina Bausà. Bon dia.
Bon dia. Sí, s'han incautat diverses quantitats d'heroïna, marihuana i cocaïna i al llarg del dia s'efectuaran les detencions corresponents en aquesta operació. També hi participen la unitat de prevenció i reacció, guies canins i la unitat de subsol.
Gràcies, Cristina. I la dona de 36 anys detinguda per presumptament matar la seva sogra, Pere Garau, a Palma, assegura que va actuar en defensa pròpia. L'arrestada va ser traslladada ahir al domicili on vivia amb la víctima de 73 anys per fer la reconstrucció dels fets amb la Policia Nacional.
El cadàver va ser localitzat amb diversos hematomes i la principal hipòtesi és que les dues dones es varen barallar i la detinguda va pegar diversos cops a la víctima. Ara l'autòpsia haurà de confirmar les causes de la mort violenta i si s'hauria utilitzat algun objecte contundent com a arma.
I a les 8:45 minuts ampliarem les notícies de proximitat a les edicions insulars. De l'informatiu matí, la Comissió Mixta d'Insularitat del Congrés i del Senat ha aprovat una moció que demana al govern central que aprovi un nou conveni de carreteres a Mallorca. Guillermo Ortego, bon dia.
Bon dia. L'escrit exigeix a Madrid el retorn dels 230 milions d'euros del conveni de carreteres anul·lat fa 5 anys pel govern autonòmic de la socialista Francina Armengol amb el president Pedro Sánchez a la Moncloa, un acord que actualitzat hauria de ser ara de 350 milions.
I el govern no tornarà a habilitar el servei de bus gratuït a Mallorca per facilitar el desplaçament a les festes de Sant Joan de Ciutadella. Axel Camarasa, bon dia.
Bon dia. El conseller de Mobilitat, José Luis Mateo, ha anunciat que s'ha descartat repetir l'experiència que l'any passat va transportar un total de 375 persones. Un servei especial que unia Inca i el Port d'Alcúdia i que va generar polèmica. De fet, l'Ajuntament de Ciutadella va criticar perquè considerava que el govern propiciava la massificació de les festes patronals.
I a Eivissa aquest dimarts han passat a disposició judicial tres homes d'entre 31 i 41 anys detinguts a Sant Josep de Sa Talaia per violació de domicili. Carmen Cires, bon dia.
Bon dia. Els fets es van desencadenar quan el resident legítim de l'habitatge se'l va trobar ocupat. Quatre ocupes se'l van colpejar i el van agafar del coll abans de fer-lo fora. Guàrdia Civil i Policia Local van iniciar una investigació i diumenge passat van detenir tres dels quatre ocupants. Un d'aquests homes també ha de respondre per un delicte de tràfic de drogues. Al domicili també hi havia un menor de 13 anys que va ser lliurat a la seva mare.
I avui a l'entrevista parlem de la relació entre com dormim i les pantalles.
Informatiu matí, IB3 Ràdio.
En aquesta hora comença la quarta jornada titulada Són pantalles i salut especial sobre sexualitat. És a l'Hospital de Son Espases i s'inicia amb la presentació que en fa la doctora Marta Betmar, psiquiatra de l'Institut Balear per a la Salut Mental de la Infància i l'Adolescència. Amb ella conversa ara. Senyora Betmar, bon dia.
Hola, bon dia, com estàs?
Quin impacte real té dormir amb el mòbil a l'habitació sobre l'ansietat, la depressió i el rendiment cognitiu?
Pues el impacto del móvil por la noche es muy relevante. Primero, por lo que dejas de hacer, que dejas de dormir. Y las horas de sueño son muy relevantes para la calidad del aprendizaje del día siguiente y de las emociones y del control de los impulsos. O sea, la primera influencia sería que dejas de dormir. Luego, la segunda influencia sería que el contenido de lo que estás viendo también te afecta. Por un lado, te puede activar si es un contenido pues muy emocionante o de alta intensidad, como un videojuego o algo así, te puede hiperactivar. Y luego hay otro contenido que genera situaciones de ansiedad y de malestar, como pueden ser las redes sociales, con la comparación social, y que verlo por la noche pues tiene otras implicaciones también a medio y largo plazo que también pueden afectar.
Mm-hmm. Clar, estan parlant del mòbil, però també, a banda del mòbil, també té conseqüències mirar pantalles just abans d'anar a dormir amb la nostra son, no?
Claro, cualquier pantalla. Es verdad que la tele afectaría ligeramente menos, pero videojuegos, consolas, tablets también, por el tipo de luz, como decía, también afecta el tipo de luz y afecta más cuanto más pequeños son los niños y las niñas. Pero afecta a cualquier edad, está relacionado con el insomnio también, esa propia luz, porque para dormir hay que dormir sin luz.
Uh-huh. Podríem parlar ja d'una epidèmia d'addicció a pantalles, sobretot en menors, o el terme addicció s'utilitza massa alegrement?
No es tanto una adicción como un mal uso o un uso que genera bastante problemática. Adicción como tal, quizás no haya tanta, pero un uso patológico sí que lo hay en gran parte de la población. La mayoría de los niños y adolescentes pasan demasiadas horas con las pantallas en todas sus distintas versiones y eso tiene una relevancia en muchos ámbitos de la salud.
I quines són les senyals d'alarma reals pel que fa a una família, perquè aquesta família diferenciï un ús intensiu d'una addicció?
Bueno, es que las dos conllevan quizá el uso perjudicial tiene una consecuencia más a largo plazo o medio largo plazo, y la adicción la podrías ver en el sentido que un día le quitas el móvil de una manera brusca o no se puede conectar a determinado videojuego de manera brusca y hay una escalada muy rápida y elevada de agresividad y de descontrol conductual.
Uh-huh. Se sap a partir de quantes hores de pantalla al dia comença a haver-hi risc clínic real, o el problema no és la quantitat, sinó el tipus d'ús que se'n fa?
Son las dos cosas, es el tiempo y el contenido. Está muy estudiado el uso que se tiene que dar las pantallas. Y cuanto menos tiempo, mejor. Cuanto más tiempo estén con las pantallas, más riesgo hay de acceso a contenido inapropiado o a determinados ataques contra el bienestar o la salud mental. Entonces, hay que controlar las tres cosas, el tiempo, el contenido y luego el fin de por qué se hace eso, la supervisión parental, el apoyo o la educación que se hace respecto a las pantallas.
Mm-hmm. I parlant ja en concret del contingut i de les xarxes socials, creu que estan canviant la manera com els adolescents construeixen la identitat i l'autoestima d'una forma més tòxica que generacions anteriors?
Por supuesto, las redes sociales están muy demostrado el efecto que tienen en la identidad de las personas y sobre todo pues se ha relacionado mucho con muchas patologías psiquiátricas como TDAH, el TEA y otras, pero con los trastornos de conducta alimentaria, con la ansiedad, con la depresión, están muy relacionadas. Mayor tiempo usando pantallas, más probabilidad, sobre todo en chicas, sobre todo en redes sociales, de ansiedad y determinado contenido, que normalmente es el que se ve muy basado en la imagen corporal, pues llega a afectar en la autoestima y la comparación social y hay más probabilidad de depresión, ansiedad o de trastorno de conducta alimentaria, por otro lado.
Uh-huh. Com dèiem, vostè forma part de l'Institut Balear per a la Salut Mental de la Infància i l'Adolescència. De cada vegada vos deriven menors amb edats més primerenques amb trastorns de conducta alimentària, ara que parlàvem d'aquesta qüestió.
Sí, eso se fue un hecho muy relevante después del confinamiento, porque después del confinamiento lo que supuso fue una bajada de la edad de consumo de pantallas y una generalización de su uso. O sea, aumentaron mucho las horas de uso. unido a otros factores relevantes que podríamos ampliar, hizo que después del confinamiento disminuyera la edad de los trastornos de conducta alimentaria y aumentara muchísimo su prevalencia y su gravedad.
Uh-huh. I com es troba en aquests moments la unitat de l'Institut Balear per a la Salut Mental pel que fa a les persones que ateneu, a la quantitat d'adolescents i de menors que ateneu?
Bueno, ahora ha disminuido, o sea, hubo un pico muy muy grande después de los problemas después del confinamiento, así que hubo una real epidemia de problemas agudos de salud mental y ahora ha vuelto a disminuir, pero no ha llegado a los niveles de antes. Sigue habiendo muchas derivaciones por ideas de muerte, por trastornos de conducta alimentaria, por intentos de suicidio, por trastornos de conducta, esto digamos a urgencias, pero luego el problema de la falta de sueño, del abuso de pantalla, la falta de hábitos de estudio, también repercute en dificultades de concentración y aprendizaje y de relación social, otras cosas que hacen que aumenten derivaciones no urgentes, sino, digamos, rutinàries o problemes d'atenció i de socialització i comunicació.
I en aquests moments s'inicia aquesta quarta jornada. Són pantalles i salut especial sobre sexualitat. Avui n'hem parlat a la nostra entrevista i ho hem fet amb Marta Betmar, psiquiatra de l'Institut Balear per a la Salut Mental. Gràcies per haver estat amb nosaltres.
Moltíssimes gràcies.
8 i 40 minuts. Continuem parlant encara de l'ús dels mòbils. Ja fa anys que veus expertes avisen de les conseqüències psicològiques i socials de l'utilització d'aquests dispositius. Ara ja se sap que les xarxes socials també configuren formes de comportament, de relació i de construcció de la identitat. D'aquí una hora comença a la UIB un seminari sota el títol Xarxes socials i identitat, una perspectiva de gènere. Caterina Banys és al campus de la universitat en aquesta activitat organitzada per l'Oficina per la Igualtat d'Oportunitats entre Dones i Homes. Caterina Banys, bon dia. Què s'hi proposa?
Bon dia, som aquí a l'edifici Margalida Comas, al campus. S'hi proposa, diríem així, tot una reflexió crítica sobre el paper del reconeixement a l'hora també de la identitat com a elements clau per comprendre l'ús i també l'abús, com dèiem ara, de les xarxes socials. El ponent, acabo de parlar amb el ponent, José Manuel García, que és catedràtic del Departament de Psicologia de la Universitat d'Almeria, va publicar, de fet, un dels primers articles que anticipaven ja les conseqüències psicològiques i socials de l'ús de la telefonia mòbil. Li he demanat fins a quin punt les xarxes condicionen la manera com ens percebem a nosaltres mateixos. M'ha respost això, l'escoltam.
Entonces, envidia y postureo son dos elementos que ya estaban dentro de la conformación de la identidad de la persona, que las redes sociales favorecen, fomentan, y la consecuencia natural de esto, de alguna manera, es la violencia.
I també li he demanat a l'expert fins a quin punt les xarxes amplifiquen les desigualtats de gènere que ja existien anteriorment fora de l'entorn digital. M'ha contestat això, l'escoltam.
El tema de OnlyFans, ¿no? Que es pues, una red social que mercantiliza el cuerpo femenino y en el que, no tanto en España, pero en Estados Unidos, y llegará esta tendencia a España, es habitual que un gran porcentaje de personas que tienen un perfil en Facebook o en Instagram tengan también un perfil en OnlyFans.
Per tant, dues advertències d'aquest expert, José Manuel García. La sessió convida a pensar, repensar fins a quin punt una existència més enllà de la pantalla o la identitat no es defineixi únicament, per tant, per la visibilitat o la interacció digital. Per tant, fins aquí, companys, a l'espera de que comencin aquestes jornades, aquest seminari, sota el títol Xarxes socials i identitat, aquí al campus.
Gràcies, Caterina Banyes. Ara són les 8:43. Repassem altres qüestions. El Consell de Ministres ha aprovat el projecte de llei que regula la intel·ligència artificial amb multes de fins a 35 milions d'euros per adaptar la normativa estatal a l'europea. Però hi veig de manera expressa els sistemes de manipulació subliminar, la classificació biomètrica per raça o religió i els hipertrucatges sexuals.
La norma al vent de la supervisió humana en els sistemes de risc per protegir drets fonamentals i menors d'edat, el ministre de Transformació Digital, Òscar López, defensa que el test és garantista.
Espanya, desde luego, es un país líder en la construcción de una inteligencia artificial, como digo, confiable y ética y humanista. Responde a la transparencia de los algoritmos, responde a la protección de los menores, responde a la supervisión humana y responde a la responsabilidad de los que desarrollan la inteligencia artificial.
I la ministra de Sanitat, Mònica García, compareix avui al Congrés dels Diputats per retre comptes de la gestió del desembarcament dels passatgers del creuer Ondius afectat pel brot d'antivirus.
A Espanya són ja dues persones contagiades del virus que en aquest moment són asimptomàtics. Ara Sanitat estudia el criteri per donar d'alta el primer home que, recordem, va donar positiu i que sigui, però, en totes les garanties.
Amb aquest punt arribem a les 8:45. Ara podeu escoltar les desconnexions insulars.
Tres Ràdio, Informatiu Matí, Edició Mallorca, Guillermo Ortega.
Són les 8:45. Bon dia. La Comissió Mixta d'Insularitat del Congrés i del Senat ha aprovat una moció que demana al Govern Central que aprovi nou conveni de carreteres a Mallorca. L'escrit exigeix a Madrid el retorn de 230 milions d'euros, un acord que tolgiat però hauria de ser ara de 350 milions. Tot donant parlant d'aquesta i altres qüestions abans, però, volem saber com et circula aquesta hora per les carreteres de l'illa. Per això connectam amb la Direcció General de Trànsit, Dani Fornés. Bon dia.
Què tal? Bon dia. Pues en aquestes hores l'autopista de Llucmajor ja s'han quedat els carrils despejats, han quedat lliures d'un accident que havia hagut avui de matí a primera hora, a les 7 del matí, que tenien ocupat dos carrils. En aquestes hores ja la circulació comença a fluir un poc, però bueno, encara queda molta retenció ara mateix des d'Espillerí fins a l'aeroport. Trobaran encara bastanta retenció. També seria de cintura, circulació lenta en bons sentits i complicacions a centrar a Palma des de l'autopista d'Inca i també des de la carretera de Manacor. És tot, bon dia.
Gràcies, Dani. En Facundo Tenaglia, el control tècnic. Fem una aturada per la publicitat i continuem.
L'actualitat de Mallorca a l'Informatiu Matí. Serveis informatius d'IV3 Ràdio.
Martina tiene 13 años. Le gusta vapear con los amigos. Lo que no sabe es que así respira sustancias que provocan afecciones pulmonares muy graves. Juan tiene 17 años. Toma a menudo bebidas energéticas. Lo que no sabe es que afectan a la salud mental y que mezcladas con alcohol potencian su peligrosidad. Ellos no lo saben. Y tú, infórmate. Podría ser demasiado tarde muy pronto. Govern de les Illes Balears.
Escoltau la informació més pròxima a IV3 Ràdio.
Un home mort aquest matí en un accident a l'autopista de l'aeroport ha caigut de la rotonda flotant que va cap al Molinar després de ser embestit per un altre vehicle. Els fets han passat minuts abans de les 7 del matí, però a aquesta hora encara hi ha retencions. Olivia Navarro, bon dia.
Bon dia, sí, perquè en aquest punt encara es troben els serveis d'emergència com agents de la Guàrdia Civil. El sinistre, segons ha detallat l'U2, ha mort un home de d'haver 60 anys que hauria caigut des de la rotonda que distribueix el trànsit cap al Molinar i són malferits. Aquest motorista, segons expliquen, hauria estat embestit per un altre cotxe. En tot cas, la investigació està en marxa en aquests moments per esclarir-ne les causes.
Continuant la informació a Binissalem, on des d'ahir el poble està tenint problemes en la connexió a internet. Cases i comerços estan veient afectats. Connectam en directe amb la nostra companya Neus Pericàs, que és allà. Neus, bon dia, que en sabem d'aquesta avaria.
Bon dia, Ido, però és que està afectant a la gent de diferent manera. Hi ha qui ahir no tenia wifi, però també qui es va quedar fora de dades mòbils. De totes maneres, el que tothom comparteix és aquest problema amb la connexió. Avui matí hem pogut parlar amb alguns comerços del poble que ens expliquen com ha afectat els seus locals. Els escoltam.
Es que yo he llegado ahora mismo a mi trabajo, eso lo que sé, que no me funciona la televisión e internet, la música.
Tengo entendido por mi pareja que los datáfonos en muchos locales no funcionaban. A més, també han pogut parlar amb alguns veïnats.
I no tenim de res des de fa, ves, des d'ahir a hora baixa, i han cridat, i jo me pensava que eres únic.
Jo em vaig donar compte de les 5 de l'hora baixa, més o menys. Vaig anar a dormir a les 11:30 i encara no havia tornat.
Així com sentiu, aquesta avaria està afectant la gent del poble i, de totes maneres, des de l'Ajuntament avisen que ja estan fent feina per arreglar-ho.
No sabem encara, no m'hauran passat cap tipus d'informació, estem a l'espera que els serveis tècnics mos diguin, els serveis tècnics de telefònica, mos diguin com, com s'arreglarà i quan s'arreglarà sobre.
Gràcies, Neus, en directe des de Binissarem amb aquesta darrera hora referent a l'avaria. I ho dèiem al començament, la Comissió Mixta d'Insularitat del Congrés i del Senat ha aprovat una moció que demana millores a la xarxa viària i que el govern central aprovi un nou conveni de carreteres a Mallorca de 350 milions d'euros. La iniciativa l'ha presentada el PP i ha quedat aprovada amb els vots a favor de tots els grups, a més del PP, de Vox, Sumar Més i el grup mixt, mentre que el PSOE s'hi ha extingut.
L'escrit exigeix a Madrid el retorn de 230 milions d'euros al conveni de carreteres anul·lat fa 5 anys. Un acord actualitzat que hauria de ser de 350 milions. La senadora del Partit Popular, Maria Salom, ha lloat el consens al qual ha arribat el president de Mallorca, Llorenç Galmés, i ha destacat la necessitat de desembossar actualment les carreteres de l'illa.
El presidente Galmés nos reunió a todos los diputados y senadores de todos los colores políticos y nos entregó este documento firmado. Y nos dijo, clarísimo, el gobierno de España está cometiendo una injusticia con la isla de Mallorca. Batallar este tema en Madrid. Y aquí estamos.
El senador socialista José Ila ha agafat el guant, assegura que el problema de les carreteres de Mallorca no és de pressupost, sinó de la inacció dels governants del PP, tant al Consell com al Govern.
Se ha ofrecido un modelo de financiación nuevo que supone 420 millones más para Baleares cada año. Se podrían hacer una vez y medio este convenio de carreteras cada año. Y el PP está en contra y vos también. Por tanto, no digan que es un tema de dinero. No es verdad. Lo que tapan es un fracaso de gestión.
El seu ton, Sumar Més per Mallorca, ha criticat la manca de conscienciació d'uns i altres i ha reivindicat una millora de carreteres, una necessitat que també comparteix Vox.
Més qüestions. La segona sessió del debat d'estat de la ciutat a l'Ajuntament de Palma ha acabat amb el 57% de les propostes dels grups aprovades. Una de les més destacades és la modificació del Pla General del 2023 que permetrà aprofitar sòl urbà consolidat i generar 831 habitatges de protecció pública en el Pla Especial de Son Busquets.
Aquesta, però, no és l'única. S'han aprovat concretament 23 de les 40 qüestions abordades entre el dilluns i ahir dimarts. Un dels temes que ha comptat en unanimitat acord és la reestructuració integral de la policia local impulsada per PSC i PSOE i negociada i consensuada amb els sindicats representants. També PP i Vox han tirat endavant la creació de la figura de l'agent cívic i, tal com havia anunciat el Batlle al seu discurs d'aquest debat, la presència d'agents de la policia local dins els busos de l'MT. D'altra banda, s'ha acordat que els ajuntaments puguin decidir a què destinen els superàvits i els romanents quan estan sanejats econòmicament.
I això, i a la policia local investiga el robatori de senyals de trànsit en alguns carrers del poble. Han desaparegut senyalitzacions provisionals i de direcció prohibida. La policia demana la col·laboració ciutadana per trobar-ne els autors i no descarta que pugui ser qualcú descontent amb la reforma circulatòria que s'ha aplicat recentment al municipi.
Des de fa unes setmanes desapareixen els senyals de trànsit en una zona molt concreta de Sóller. Es tracta del camí d'Esmorterà i el carrer de l'Alqueria del Comte. Un fet que ha generat sorpresa entre alguns veïnats.
Està mal fet, molt mal fet, estic. Això no se fa.
Jo és que no ho havia sentit a dir. No en tinc ni idea, però troc que està mal fet, des de luego.
Alguns creuen que els robatoris podrien estar relacionats amb la reforma circulatòria que ha generat molt de descontentament en aquesta zona.
La reforma circulatòria és un autèntic caos i és que està robant els senyals, que no ho sabia que passés. Pues bravo.
Troc que ja comença a l'hora, en sotent que fan, que hi ha aquest canvi de circulació que està en conflictiu, pues fer qualque cosa, diu, perquè la gent de Sóller està avorrida.
Mentrestant, a les xarxes socials, la policia local ha demanat col·laboració ciutadana per intentar identificar la persona o les persones que s'enduen aquests senyals. Miquel Quetglas és el cap de la policia local.
A lo millor pot ser que sigui un veïnat que estigui un poc descontent amb aquest tipus de mesures. Des de la policia sempre demanam el mateix, que tinguin un poquet de paciència i ja veurem si amb el pas del temps les coses se van normalitzant i estabilitzant.
I quins són els principals motius de queixa? I d'on bossos cada dia per arribar a casa i els cotxes de lloguer que continuen votant-se la restricció a la zona de baixes emissions.
I un darrer punt perquè una trentena de voluntaris han col·laborat en la donació de més de 3.000 llobarros a entitats socials.
Són exemplars criats al Laboratori d'Investigació Marina d'Andratx per millorar el procés de reproducció aquícola. Ara aniran a les taules de més de 6.000 famílies vulnerables ateses per mitja dotzena d'ONGs, entre les quals Mallorca Sense Fan, Montición Solidari i el Banc d'Aliments. Alberto Morentes, el director de producció de Cuícola Balear, i Georgina Brunet, directora de l'Institut de Recerca i Formació Agroalimentària i Pesquera.
Lo que estábamos probando era nuevas tecnologías versus la acuicultura tradicional. Entonces los animales nos han ido diciendo que era lo que les gustaba más. O sea que pero han estado criados en la mejor de las condiciones.
És gràcies a la col·laboració público-privada entre la Conselleria d'Agricultura i el grup Colmarex i també el sector pesquer, que a través de la cofradia també hi col·labora. I gràcies a aquesta coordinació doncs, podem fer arribar aquests 3.500 llobarros a famílies que ho poden necessitar.
D'aquesta manera arribam a les 8:55 minuts. La informació continua aquí a IBT Ràdio.
Escoltau l'informatiu matí. IBT Ràdio.
I arribam a les 9, com cada dia, amb la cultura. L'ambaixada d'Espanya de Palma es prepara per canviar de pell. Els pròxims 10 dies, en poc més de 48 hores, arranca la Fira del Llibre de Palma i ho fa amb la jornada més especial, amb la nit de fira que oferirà llibres i música fins a les 10 del vespre al Cor de Palma. Sandra Martínez, bon dia.
Bon dia. Sí, serà una nit de cultura que clourà un capvespre de festa marcada per l'actuació musical dels Monkey Doo, que estem escoltant de fons, i també per un pregó protagonitzat, en certa manera, podríem dir, per la música. El faran Fades, seran les protagonistes i, per cert, en tenen moltes ganes.
Hola, som Fades! I ens veiem aquest divendres a la Fira del Llibre de Palma per fer el pregó.
I com a mallorquines mos fa moltíssima il·lusió.
Sí, sobretot perquè som un grup que se va fer en el grau de Filologia Catalana a la Universitat de les Illes Balears. Per tant, mos veiem allà aquest divendres.
Adéu, adéu, adéu. Adéu.
M'agrada, I like it, m'agrada, j'adore, m'agrada que
i tot això amb els llibres com a base, però amb moltes coses més. Miquel Ferrés, el president del Gremi de Llibreters de Mallorca.
Durant aquests 10 dies, des d'aquest divendres 29 de maig fins diumenge 7 de juny, podran trobar a la plaça d'Espanya una diversitat immensa de llibreries, amb 16 llibreries participants i, a més, les casetes de l'Ajuntament de Palma, de la nova editorial Moll i de la Fundació Mallorca Literària.
Casetes que acolliran signatures amb novetats com el debut literari de l'humorista Younes Shaib, Marcos Augusto, també Olivia Lund, i també hi podrem trobar en Alaia Malo, en Alex Fito, la Luciana Péquer, entre molts d'altres. Una àmplia oferta que en aquesta 44a edició no vol deixar ningú fora.
A més, enguany, des del Gremi hem treballat perquè la cultura arribi a nous col·lectius gràcies a l'acord amb la Prop Cultura, que ha tingut molt bona rebuda, més de 100 reserves ja fetes per les activitats aquests dies, i també tres matins en les que rebrem visites d'escolars en les que s'han apuntat més de 300 alumnes.
La fira no oblida tampoc l'any bonet, hi haurà un recital organitzat per la Fundació Mallorca Literària i novetats també com un taller de twerking o l'enregistrament d'un podcast.
No m'agrada la seva pasta, no m'agrada la seva banana, m'agrada una quiqui, m'agrada un tutu, a falta de moto, m'amunt de muntú, m'agrada una festa, m'agrada un porru, perquè va amb un top, m'agrada...
I a nit s'han lliurat els tercers premis de l'Acadèmia de la Música d'Espanya al Palau Municipal d'IFEMA de Madrid.
I el premio és para Lux de Rosalía.
La productor, productora del año es para Rosalía con Lux.
La perla de Rosalía.
El premio de l'Acadèmia de la Música al mejor álbum pop es para Lux Rosalía.
El premio de l'Acadèmia es para
La perla de Rosalía.
Esta del año es para Rosalía.
Ja ho heu sentit, la gran triomfadora de la nit estel·la catalana, Rosalía, que, malgrat no pot assistir a la gala, s'han enduit 8 dels premis dels 43 que s'han donat.
Entre els quals, ho hem escoltat, els de millor artista, millor àlbum per Lux i també millor cançó per La Perla. També ha estat reconeguda com a productora i compositora de l'any, a més de guanyar en les categories de millor videoclip i millor àlbum i cançó pop. La cerimònia ha estat presentada per Leonor Watling i també ha distingit figures com Joan Manel Serrat, que ha rebut el premi d'honor de la història de l'Acadèmia, així com artistes com Leiva, Maria Terremoto, Amaral, Luz Casal o el grup Sanguijuelas del Guadiana, que ha estat guardonats com a artista revelació.
Amb la música de Rosalía arribarem a les 9, moment per resumir les qüestions principals aquest matí de dimecres.
I'll fuck you till you love me. I'll fuck you till you love me. I'll fuck you till you love me. 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 Till you love me.
A les 9 del matí, un home de 60 anys ha mort avui en un accident a l'autopista de l'aeroport. Es tracta d'un motorista que ha estat embestit per un cotxe. Ha estat a l'alçada de la rotonda flotant que enllaça amb Es Molinar i Son Malferit, molt a prop de Palma.
Ara s'investiguen les causes de l'accident. Ha estat abans de les 7 del matí i aquest fet ha provocat importants retencions als accessos a Palma perquè s'ha hagut de tallar part de la circulació. Tot i que ja s'ha reobert el trànsit, el succés encara provoca que se circuli més lent d'allò que seria habitual.
I des de primera hora, agents de la Policia Nacional s'han desplegat al barri de Songoleu de Palma en una operació antidroga. Escorcollen un local situat al carrer del Regal, molt a prop d'Indalecio Prieto. Allà hi ha Cristina Boussà. Cristina, bon dia.
Bon dia. S'han confiscat diverses quantitats de marihuana.